Trànsit alerta d'un repunt de motoristes morts a les carreteres catalanes. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El que portem d'any, és a dir, gairebé 7 mesos, ja han mort circulant per les carreteres catalanes 30 persones que anaven amb moto. L'última, ho hem sabut avui, va morir, de fet, ahir a la nit, en un accident a Puigverd d'Agramunt. És una xifra esgarrifosa, perquè suposa un repunt de fins al 26% si es comparen amb les dades del mateix període de l'any passat. Davant d'aquest augment, avui el Servei Català de Trànsit ha posat la població en alerta i ha demanat prudència, ara també que estem en ple estiu i que és l'època en què més gent ve de gust moure's amb motocicleta, perquè ve més de gust, com dèiem, i és més agradable. Però el que pot començar com una aventura d'estiu pot acabar en un fatal desenllaç. Avui el Servei Català de Trànsit s'explica en directe a l'Estel Migdia. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Un Servei Català de Trànsit que apunta que la majoria d'accidents es concentren durant els matins dels dies laborables.
Les dades presentades avui diuen que entre gener i aquest juliol els matins són fatídics pel que fa als motoristes. Les carreteres que presenten més sinistralitat pel que fa a les motos són la C31 i la C32, la Ronda de Dalt de Barcelona. També cal destacar que més del 80% de morts van ser homes al voltant de la quarantena.
Avui, quan dèiem, ens en donarà més detalls i també li preguntarem sobre com es preveu aquest estiu a les carreteres al senyor Ramon Lamiel, ell que és el director del Servei Català de Trànsit. Mentrestant, pel que fa a les eleccions, estem pendents de la resolució de la Junta Electoral Central després que Correus li hagi fet la petició d'allargar un dia més el termini per poder dipositar el vot.
Correus ha demanat a la Junta Electoral Central poder allargar fins a demà a les 2 del migdia davant l'allau de peticions que hi ha hagut i en vistes que encara hi ha uns 170.000 electors a tot l'estat que no han emès el seu vot, tot i poder disposar ja de la documentació. A Catalunya aquest número d'electors es redueix a unes 15.000 persones.
Ho ha explicat avui en declaracions a Ràdio Estel el secretari general del sector postal de la Federació de Serveis Públics d'UGT Catalunya, Rubén Valdés.
En Cataluña fueron 270.000 solicitudes, voto por correo. Y calculamos que a día de hoy hay unas 15.000, más o menos, orientativamente, de ciudadanos que tienen su hoja de aviso en su domicilio.
En tot cas, recordem que a l'espera del que digui la Junta Electoral, avui és l'últim dia per votar per correu i que hi ha temps fins a les 10 de la nit per adreçar-se a una oficina que, excepcionalment, han ampliat els horaris. Tot això en un dia on s'ha explicat que els Mossos d'Esquadra augmentaran la vigilància sobre els agressors sexuals que detectin indicis de possible reincidència. Per fer-ho, han creat una nova unitat central d'intel·ligència que estarà integrada dins l'àrea central de violències sexuals.
Un seguiment d'un excarcerat amb el risc de reincidència l'haurà de fer sota uns paràmetres mínims que marcarà aquesta unitat d'intel·ligència. I aquesta unitat d'intel·ligència es anirà nodrint i anirà canviant aquests paràmetres en base al coneixement que tregui de tots aquests agressors.
Escoltàvem a la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, que ha explicat també que aquest protocol sempre es farà amb un ordre judicial prèvia. I per ser, atenció, que si heu de circular en metro per la ciutat de Barcelona a aquesta hora i heu de comprar un bitllet, heu de saber que una incidència tècnica deixa en aquests moments fora de servei el pagament amb targeta de crèdit a bona part de les màquines de venda.
Tal com explica TMB a les xarxes socials, els usuaris que hagin pagat i no hagin rebut cap bitllet han de fer una reclamació i demanar, per tant, una devolució. Segons ha afegit la companyia, aquesta incidència ha afectat també altres operadors de transport que tenen el mateix sistema de venda de títols. Durant el matí, TMB ha aconseguit arreglar només la meitat dels aparells.
I avui al bloc dels esports us explicarem com ha arrencat aquest Mundial de Futbol Femení que s'està disputant a Austràlia i Nova Zelanda. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Una de les anfitriones, Nova Zelanda, ha donat la sorpresa contra Noruega en el partit inaugural per la mínima amb un gol de Wilkinson i, d'altra banda, Austràlia, sense la seva gran estrella Sam Kerr, que es va lesionar ahir durant l'entrenament, també ha guanyat contra Irlanda per la mínima gràcies a l'encert de Catley.
I el Barça ja és a Los Angeles per iniciar la gira de pretemporada per terres nord-americanes.
Els de Xavi jugaran 4 partits en aquestes 2 setmanes de pretemporada. El primer amistós es disputarà aquest mateix diumenge contra la Juventus i després s'enfrontaran a l'Arsenal, al Madrid i al Milan.
I a l'hora de la cultura marxarem avui fins a la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, on ja ho tenen tot a punt per celebrar una nova edició del Festival Tinglado. Pel seu escenari passaran avui els Stay Homes.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer amor després dinant plats bruts. Tardeo de mojito.
El festival s'allargarà fins aquest dissabte. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'encarregada de donar el tret de sortida d'aquesta quinzena edició és l'artista Andreu. Avui també actuaran Mercè i Júlia, Chill Mafia i finalment Miquel del Roig. El Tinglado s'allargarà fins aquest dissabte, dia 22. En uns minuts repassem tota la programació.
I com cada dijous també repassarem les estrenes de cinema de la setmana, que avui venen encapçalades per Oppenheimer i la nova entrega de l'aclamat cineasta Christopher Nolan.
I l'altra estrena destacada de la setmana és Barbie, la nova pel·lícula de Greta Gerwig, protagonitzada per Margot Robbie i Ryan Gosling, que arriba als cinemes en català. I pel que fa a les plataformes streaming, a Disney Plus arriba la nova temporada de la popular sèrie d'animació Futurama i ho fa 10 anys després de l'última entrega.
Ara són les 2:05. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera a les properes hores. Si torna la calor ja va a la baixa. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui han baixat una mica respecte a les de dies anteriors. Ahir mateix arribava màximes al voltant dels 40 graus en alguns punts de l'interior. Avui les temperatures més altes no passaran dels 35 graus. A la costa passarem de 32 a 30 o 31. Per tant, aquest descens pràcticament ni el notarem al litoral, perquè aquí la humitat continuarà sent molt alta i, per tant, es notarà molt l'aixafogó. Estan començant ja a créixer núvols a les comarques del Pirineu, on aquesta tarda descarregaran ruixats i tempestes. També avançada la tarda caurà algun ruixat cap a les comarques de l'interior del país i també cap a les muntanyes de l'interior de Tarragona, cap a la Serra de Prades, però també cap a la zona dels ports. La previsió per demà ens indica temperatures encara més baixes, però l'ambient continuarà sent càlid i molt xafogós a la costa, amb sol al matí i a la tarda amb ruixats de mitja tarda cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu.
A principis d'any i fins a aquest juliol ja han mort a les carreteres catalanes uns 30 motoristes. De fet, el darrer, ho dèiem fa una estona, en començava a morir ahir a la nit. Però és que si fem recompte de, per exemple, les notícies que hem anat explicant aquí, en només 20 dies que portem del mes de juliol us n'hem informat de 9 morts a les carreteres catalanes. A nivell global, des de gener i fins ara, les morts de motoristes en accident de trànsit han crescut un 26% més que ara fa un any i un 100% més si es compara amb les dades de l'any 2019.
Les dades les ha donat avui el Servei Català de Trànsit, que ha explicat que un 20% dels accidents són en horari punta dels dies feiners i també els matins del cap de setmana. Les principals vies que registren aquests accidents són la C31, la C32 i l'autopista A2 a la Ronda de Dalt de Barcelona i també la Nacional 340. Si mirem les xifres per demarcacions, veiem que Girona és on més motoristes morts es registren. A més, també s'ha pogut establir un perfil de víctima. La majoria d'accidents mortals van acabar amb la vida d'homes amb edats d'entre els 44 i els 55 anys.
Per tal de rebaixar aquestes xifres, el Servei Català de Trànsit ha impulsat una campanya preventiva que consta de tres eixos: informativa, formativa per reconduir hàbits. De tot plegat en volem parlar a continuació, tot seguit, amb el seu director, el senyor Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies.
Aviam, aquest augment d'accidents mortals amb motoristes implicats, a què s'atribueixen?
Durant l'any hi ha hagut una contenció de la sinistralitat i encara estem amb xifres globals, no només motos, globals. Estem encara per sota, un 10% per sota del 19 i un 11% per sota del 22. No obstant això, aquest juny ja es va apreciar un repunt i el juliol destaca clarament el repunt que hi ha de sinistralitat global i on hi destaca, si hi destaca un vehicle avui dia en aquest repunt de sinistralitat, és la moto. I vostès ja han donat les dades, i les dades són aquestes. La moto i el motorista és més freqüent en la mobilitat quan el temps acompanya, per dir-ho d'alguna forma. No és que una cosa sigui causa i l'altra sigui l'efecte, però sí que hi ha correlació. Quan hi ha un temps que fa més fàcil, doncs, treure la moto i fer els viatges en moto, doncs llavors la mobilitat s'incrementa i també veiem la sinistralitat que s'incrementa. No ho atribuiríem a un factor concret, hi ha múltiples factors, però la mobilitat hi té un impacte. I també, així és com podem pensar que el mal temps, com pot ser la pluja o la neu o un temps tempestuós pot perjudicar la mobilitat en moto, no hi pensem tant, però aquestes calorades i aquestes temperatures i cada vegada més habituals amb aquest canvi climàtic també afecta la conducció en moto i, per tant, perjudica la conducció a aquest vehicle.
Moltes d'aquestes morts, ho explicaven vostès aquest matí, es produeixen en hora punta de dies laborables, per tant, ho comentava també, però l'alta afluència de cotxes a la ciutat de Barcelona, per exemple, la Ronda de Dalt és una de les carreteres que registra més augment també de mortalitats. Tot aquest volum de cotxes també pot ser un factor que creixi aquesta mortalitat de motoristes?
És evident que quan analitzes el tipus d'accident, nosaltres hem agafat no només les víctimes mortals, sinó els ferits greus, perquè tens una mostra amb més població afectada i per tant dona més informació, no? Quan analitzes els accidents d'un vehicle sol, per tant la moto sola, és un 28% dels accidents, amb ferits greus i amb morts. I un 72% hi ha algun altre vehicle implicat. I el que es produeix més habitualment en aquests casos amb vehicles, més d'un vehicle implicat, són les col·lisions laterals, les col·lisions frontals i els encalços, quan es piquen per darrere, no? I això representa un global d'un 55%. És a dir, la interacció en aquesta barreja de trànsit entre diferents vehicles és obvi que hi té una empremta en el que és la sinistralitat del motorista, no? És important destacar que hi ha dos perfils amb tres moments de la setmana, com vostès han destacat. Hi ha el perfil del que va i ve de treballar amb moto, el commuter, que se'n diu, el que va a la feina i torna cap a casa seva amb moto, i aquí se'ns concentra aquesta sinistralitat de dilluns a dijous, amb ferits greus també el divendres, i el dissabte i el diumenge del dematí també es concentra la sinistralitat del motorista, que seria un altre perfil de motorista, potser amb més interaccions amb el trànsit que vostè mencionava, que és aquest motorista més lúdic que surt de cap de setmana. Però el que sí que coincideix en general, aquests dos perfils de motorista que es poden veure implicats en accidents greus o en accidents mortals, és aquesta franja d'edat que dèiem, de 45 a 55 anys, és el majoritari. Amb un lleuger repunt també dels de 15 a 25 anys.
Uh-huh. Ara em feia esment, comentava, la majoria són homes, de fet més d'un 80% sí. De la mortalitat són homes. Sense ànim de prejutjar ningú, però li volia preguntar si hi ha un factor d'irresponsabilitat també en la conducció en aquests accidents de moto.
El fet d'evidenciar que són homes és posar les dades sobre la taula, és dir, feu, els homes sou els que o patiu accidents greus o patiu un accident mortal quan aneu en moto, i surt un percentatge força elevat. Estem parlant dels conductors, sobretot dels conductors del vehicle moto. I surt un percentatge d'un 82%, tant en ferits com en víctimes mortals d'homes, no? I, per tant, s'ha de posar en evidència el factor de gènere o el biaix de gènere. Moltes vegades se'ns diu, bueno, és que són els que porten les motos. Sí, però llavors ens hem de preguntar si tenim una població de persones que tenen carnet molt similar, ja només en motos, sinó en vehicles estàndard petits, d'homes i dones, en canvi, els sinistres estan esbiaixats d'aquesta forma cap a, en aquest cas, perjudicant els homes, no? I, per tant, es maten els homes. I en moto és molt més acusat. I, per tant, hem de posar-ho sobre la taula i que es conegui.
Deixant ja davant d'aquestes dades que presentaven avui des del Servei Català de Trànsit, ens acostem ja gairebé al mes d'agost, ple mes de vacances en aquest país. Per tant, com es preveu pel que fa a la mobilitat, restriccions a les carreteres, quin pla tenen previst des del Servei Català de Trànsit?
En termes generals, o jo explicaré en termes generals, que evidentment també afecten a la moto, Són caps de setmana de molta mobilitat, d'anada i de tornada. Cada cap de setmana ens ha sortit 500.000 vehicles i hem tingut retorns de 300.000 vehicles. És a dir, hi ha molta mobilitat de sortida i tornada de cap de setmana. No s'ha vist una gran operació de sortida i, per tant, llavors ja no hi ha retorn i s'excusen dient que la gent es queda en el seu lloc de vacances. Això no s'ha produït. Nosaltres, el nostre pla, de cara a evitar sinistralitat, a aplacar aquest repunt i, en concret, en l'àmbit dels motoristes, tenim tres estratègies, però en general són les mateixes per tot tipus de vehicles. Informació, dir, com estem dient en aquests moments, tenim un lleuger repunt i cal ser més responsables, i nosaltres també hem de ser més presents. Informar també de quins són les carreteres i els llocs amb més risc. En el cas dels motoristes tenim penjats els nostres informes a la nostra pàgina web, on hi ha el mapa segur, que en diem nosaltres, hi ha aquelles rutes, es pot veure aquelles rutes on hi ha més sinistres. Hi ha l'estratègia formativa. En el cas de la moto tenim aquesta formació 3.0. Aquest estiu poder a l'agost s'atura, però al setembre es torna a reprendre aquesta estratègia formativa. I llavors hi ha l'estratègia de control per acompanyar també una conducta responsable, que és com el que hem fet avui, que és el control més policial a carretera. Aquí tenim tot d'estratègies diverses per abordar una sinistralitat molt dispersa. Nosaltres ara amb les motos hem dit una sèrie de vies, no? Aquesta C31, C32, la Nacional 340, la B20, però en general la sinistralitat no té zones d'acumulació d'accidents mortals o greus. Hi ha molta dispersió i per això tenim tot de mitjans per atacar aquesta dispersió, des d'un nou helicòpter que vam incorporar, motos espiell de Mossos d'Esquadra, etcètera, etcètera. Tenim tota una sèrie d'estratègies.
Seguiran, per tant, les restriccions a la P7, que sempre acostuma a ser la via més complicada?
Sí, en el tema, si parlem, jo m'he centrat molt en l'àmbit de sinistralitat i, per tant, de seguretat viària i evitar la sinistralitat. Si parlem en la gestió del trànsit, que no deixa de ser també una política de seguretat viària, i ens concentrem en l'AP7, a l'AP7 hi ha aquestes mesures de sortida que bàsicament la novetat és aquell tram de Gelida a Martorell per anar a 80, perquè tot el flux de trànsit vagi a 80, entri i surti d'aquest tram sense interaccions, perquè hi teníem molta però sí que generaven congestió de sortida, ordenar el flux, per tant, camions a la dreta, diferents autopistes, sobretot en aquestes sortides. I de retorn tenim l'estratègia dels carrils addicionals per donar més capacitat a les vies ràpides, en aquest cas a l'AP7, però també actuem sobre la C32, i per tant donem un carril que sol absorbir entre un 5 i un 10% del flux, i que això ajuda que la congestió no duri tantes hores, que el factor de retenció, que seria la llargada i la durada, en tot cas baixem la durada i disminuïm les congestions. Per tant, carrils originals. Llavors hi ha l'estratègia de grues, que sempre estem atents per quan hi ha un accident poder retirar els vehicles el més possible i que no es dilati la congestió tant en durada com en quilometratge. No?
Ja per acabar, senyor Lamiel, i aprofitant que avui ha accedit a explicar-se al Servei Català de Trànsit en aquesta emissora, li pregunto, parlant de l'AP7, s'ha parlat aquests dies en campanya d'un possible retorn dels peatges. Què en saben des del Servei Català de Trànsit?
Nosaltres sempre diem el mateix quan ens pregunten sobre els peatges. No ens competeix. Nosaltres no som competents com a Servei Català de Trànsit, i en tot cas han de ser els governs que es posin d'acord, la part del govern català que li pertoca, i el govern espanyol, el ministeri que li pertoqui, doncs que ens diguin quin serà l'estratègia de peatges, si n'hi haurà, si no n'hi haurà, etc. Nosaltres hem de gestionar el flux de trànsit. Els peatges en molts llocs d'Europa i moltes autoritats de trànsit ho fan servir com a regulador. Nosaltres aquesta eina no la tenim. Per tant, per regular trànsit, per portar trànsit d'una carretera a una altra, d'una via a una altra, el que se'n diu balancejar trànsit i gestionar els fluxos de trànsit, nosaltres ens hem centrat en una altra estratègia, donat que no podem intervenir sobre el peatge, i l'estratègia és les connexions. Estem parlant molt amb el Ministeri, és millorar connexions de sistemes viaris que fins ara no s'havien parlat, com la C32 i l'AP7, i millorar connexions d'entrades i sortides d'autopista que podien generar congestió, pertorbació i retenció, i que si donem una fluïdesa i una agilitat determinada, doncs segurament millorarà la distribució de trànsit d'unes vies cap a unes altres. Ens hem centrat en les connexions, que en falten, i falten encara molt bones connexions en molts punts de la xarxa viària. Ens hem centrat aquí i parlem molt amb els titulars de la via.
Mm-hmm. Doncs a senyor Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, li agraïm avui l'atenció que ens ha prestat aquí a l'Estel Migdia. Gràcies i molt bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i molta prudència a les carreteres.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
20 minuts que passen de les dues del migdia. Avancem. Els Mossos d'Esquadra incrementaran el seguiment als agressors sexuals amb risc de reincidir davant l'augment de denúncies per delictes sexuals. Avui, un miler d'agressors sexuals a Catalunya són considerats de risc de tornar a cometre un delicte sexual. Per fer-ho, els Mossos han creat una nova unitat centrada en la vigilància dels agressors sexuals reincidents. Més detalls, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Durant el primer semestre del 2023, les denúncies per delictes sexuals a Catalunya han pujat un 16% respecte al mateix període de l'any passat. En total s'han instruït 2.600 denúncies del miler d'agressors sexuals amb risc de reincidir. La gran majoria són condemnats o investigats amb mesures cautelars, com per exemple prohibicions d'apropament a la víctima o accedir a un territori en concret. Davant d'aquestes dades, els Mossos d'Esquadra han creat una nova unitat central d'intel·ligència dins de la nova àrea central de violències sexuals que centralitzarà aquesta vigilància. La portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, ha assegurat que els permetrà augmentar el control cap a l'agressor i alhora aconseguir més i millor coneixement sobre els modus operandi i perfils criminals dels mateixos.
I ara el pas que es fa és sobretenir un control d'aquests autors, però no només un control físic, que això evidentment ja es feia i que aquest s'ampliarà, perquè en el moment en què tu dotes de recursos, etc., hi haurà major control, però a la vegada tindràs intel·ligència sobre aquest tercer focus, sobre aquesta tercer pilar de la intervenció policial.
La nova unitat marcarà uns paràmetres mínims de com cada àrea d'investigació dels Mossos ha de fer el seguiment i vigilància de l'agressor. Tindran el doble d'agents dels actuals, que en són 27, per poder fer aquest control que sempre serà sota una ordre judicial o per part de la Fiscalia prèvia. A més, la nova àrea central de violències sexuals dels Mossos d'Esquadra tindrà dues unitats especialitzades per tipologia de delictes.
Gràcies, Sílvia. Obrim ara informació referent a les eleccions municipals per explicar-vos que Correus ha demanat a la Junta Electoral Central que de forma extraordinària ampliï fins a demà a les dues del migdia el termini per poder dipositar el vot per correu. El termini, recordem, acaba avui a les 10 de la nit.
Segons s'ha queixat Correus a l'àrbitre electoral, encara hi ha un 6,5% de persones que han demanat votar per correu que encara no han rebut la documentació per poder fer-ho. Tot plegat perquè no van rebre correctament la documentació als seus domicilis habituals i demanen la possibilitat de tornar a enviar la documentació a d'altres direccions on es troben actualment de vacances. L'empresa pública ha informat que a escala estatal hi ha més de 170.000 persones que encara tenen el full d'avís a casa i encara no han pogut anar a votar.
Avui el secretari general del sector postal de la Federació de Serveis Públics del Sindicat UGT Catalunya, Rubén Valdés, ha dit que a Catalunya encara hi ha pendents de rebre aquest document entre 15.000 i 17.000 persones. Són declaracions al matí a Ràdio Estel.
En Cataluña fueron 270.000 solicitudes, voto por correo, y calculamos que a día de hoy hay unas 15.000, más o menos, orientativamente, de ciudadanos que tienen su hoja de aviso en su domicilio, porque han estado ausentes en los dos intentos de reparto.
Al seu torn, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha defensat la feina de Correus i ha destacat que el procés del vot per correu ha estat un èxit rotund, tot i la gran afluència de sol·licituds, i ha lamentat que alguns partits hagin volgut posar un ombra de dubte sobre aquest procediment.
Han querido poner en duda el proceso electoral, la autoridad judicial que lo tutela y la propia democracia. Creo que algunas personas deberían pedir disculpas por el daño irreparable, o quizá lo puedan reparar algún día, que han hecho al buen nombre de Correos.
Això és el que deia Carlos Prieto. Avui el recordem, és l'últim dia per poder dipositar el vot per correu i estem a l'espera també d'aquesta resolució de la Junta Electoral perquè Correus ha demanat ampliar aquest vot fins demà a les 2 del migdia.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més qüestions. El president del govern, Pere Aragonès, ha considerat que el Tribunal Superior de Justícia s'extralimita de les seves funcions quan vol aplicar el castellà a les escoles i ha assegurat que el govern no canviarà la seva política lingüística.
Pere Aragonès, que s'ha mostrat molt crític amb l'alt tribunal i ha advertit que qui ha de decidir si una llei no és constitucional és el Tribunal Constitucional i no pas el Tribunal Superior de Justícia.
S'extralimita clarament de les seves funcions perquè vol fer de Tribunal Constitucional. Vol fer de Parlament de Catalunya. Vol fer de Govern de Catalunya. Escolti'm, que facin de jutges. I això és el que han de fer. I els jutges apliquen les lleis que aproven els parlaments. I a Catalunya hem aprovat una llei i l'han d'aplicar. Si consideren que és inconstitucional, ja ho decidirà el Tribunal Constitucional, no el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aragonès ha advertit que les llengües i les cultures mai són una molèstia, sinó una gran oportunitat. També ha afirmat que estan compromesos en fomentar l'aprenentatge del català, l'aranès i el castellà.
I a tot això, Ciutadans ha demanat a la Comissió Europea que analitzi aquest nou decret del govern sobre el català perquè considera que promou la discriminació a les persones que parlen castellà.
El grup de Ciutadans al Parlament Europeu ha enviat una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, on denuncien que el decret del govern vol cobrir l'incompliment de les reiterades sentències del Tribunal Superior de Justícia que confirmen que l'exclusió del castellà a l'escola, segons Ciutadans, vulnera els drets lingüístics dels alumnes.
I en la plana social, el geriàtric Aragó de Barcelona va continuar acumulant brutícia i sense tenir cura de la higiene mesos després de patir un brot de salmonella que, recordem, us explicàvem ahir, va matar a 8 residents.
Avui el periòdico dona més detalls de l'estat d'aquesta residència que va amagar l'Agència de Salut Pública al brot. En l'escrit que ha presentat el fiscal s'explica que quan els inspectors van tenir coneixement del cas i van anar a la residència, se la van trobar en un estat lamentable. Explica que els lavabos estaven bruts, que hi havia bolquers a terra, peces de roba bruta sobre els radiadors, taules del menjador i poms de porta enganxosos i cadires de rodes tirades per terra. La fiscalia ha demanat el tancament del geriàtric, però el jutge ho ha denegat perquè diu que seria una mesura prematura.
A tot això, el govern assegura que va suspendre els nous ingressos en places públiques en aquesta mateixa residència.
El Departament de Drets Socials explica que va requerir a la gerència de la residència que implementessin canvis i fessin un protocol d'actuació urgent per revertir aquestes mancances detectades. També asseguren que la direcció del centre ha canviat i que la nova propietat ha presentat aquest pla que garanteix que serà supervisat tant per drets socials com per salut.
I la reacció del govern que arriba després de conèixer, ho explicàvem ahir, que el jutge ha admès a tràmit una denúncia de la fiscalia contra 5 persones de la residència, entre elles la directora, l'administrador únic i gerent i també metge de la residència. I atenció si heu comprat una truita de patates precuinada amb ceba o sense ceba del grup Palacios. No la consumiu. L'empresa ha retirat les truites de la venda per casos de botulisme i demana a la població que no es consumeixin.
El botulisme, que és una malaltia paralítica greu causada per una toxina, les truites s'han comercialitzat, entre d'altres, en Maller, Condi, Supermercats Dia, Corte Inglés i Eroski. En un comunicat, l'empresa explica que ha pres aquesta decisió per precaució i que aturarà també tota la seva fabricació que hi tenen a la planta de Mondrian, això és a Segovia.
Tot plegat hores després que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició hagi confirmat 4 casos de botulisme i 2 possibles infectats també pel consum d'aquesta truita de patata envasada. I també sobre consum, l'Organització Mundial de la Salut demana que reguli la publicitat del menjar infantil que no és saludable. Les autoritats sanitàries demanen als governs estatals que apliquin mesures més estrictes per evitar la promoció de begudes i aliments amb alt contingut d'àcids grassos, saturats i amb dosis molt altes de sucre i sal.
Així doncs, la OMS que demana als governs regular els anuncis de galetes, xocolates, sucs o gelats a tots els canals de televisió infantil, sales de cinema que projectin pel·lícules aptes per a tots els públics, en revistes destinades als més petits i també a les xarxes socials. A Espanya, el govern actual ja va fer un intent de regular aquesta publicitat, però la norma ha quedat aparcada en un calaix per la negativa del Ministeri d'Agricultura de posar-hi remei.
I parlem ara d'economia. Les exportacions catalanes van batre un nou rècord durant el maig passat i es van enfilar per sobre dels 9.000 milions d'euros, una xifra que representa un increment de prop del 5% si es compara amb el mateix mes de l'any passat. passat.
El sector que més va exportar va ser el sector químic, que va créixer un 1,4% fins a arribar als 2.800 milions d'euros i va representar el 31% del total de les vendes catalanes a l'exterior. En segon lloc, hi ha el sector de l'automòbil, que va representar el 17% del total amb 1.500 milions d'euros, un 69% més, mentre que els béns d'equip amb 1.400 milions d'euros van suposar més del 15,5% del total. Per demarcacions, les que més exporten són les empreses de Barcelona, per davant de les de Girona, Lleida i Tarragona.
I atenció a aquesta notícia, perquè les altes temperatures estan modificant el turisme a Espanya. Una enquesta diu que el nombre de turistes europeus que estan disposats a viatjar al Mediterrani durant els mesos d'estiu ha caigut ja un 10%.
Les intenses onades de calor que fa que els turistes prefereixin viatjar a zones rurals i evitar, per tant, les ciutats. De fet, un 7% dels turistes encastats veuen aquests fenòmens climàtics com un motiu de preocupació pels viatgers. Això pot fer canviar la tendència de destins turístics i d'aquí uns anys, segons els experts, els europeus preferiran viatjar abans a Irlanda, Dinamarca o Bulgària abans d'anar a Espanya, Itàlia o Grècia. Les dades de l'enquesta també fan pensar que els destins turístics hauran d'adaptar-se per oferir més aigua i més ombra als turistes durant aquests episodis de forta onada de calor.
Uns turistes, per cert, que si van a Barcelona continuaran tenint prohibit passejar amb grups nombrosos per Ciutat Vella, després que l'Ajuntament de la ciutat hagi engegat ja el procés per prorrogar un any més el decret de limitació que va entrar en vigor el març passat.
Una regulació que estableix que els grups no poden superar les 20 persones i que no es pot tampoc superar l'aforament de grups establerts en algunes places i carrers del districte, especialment en aquelles amb gran afluència de persones pel seu interès turístic. El decret de continuïtat signat aquesta setmana per l'alcalde Jaume Collboni entrarà en vigor previsiblement a principis de setembre i estarà vigent fins al setembre de l'any vinent. L'objectiu de la mesura és mantenir l'equilibri entre l'activitat econòmica i la vida dels veïns d'aquest districte. El decret també prohibeix que els guies turístics facin servir altaveus per donar les seves explicacions.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Escolta què et diu el GPS. En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, La Caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quarta a 3 de la tarda, avui comencem el bloc local i comarcal al Baix Camp, on l'arcabisbat de Tarragona cedeix per 50 anys al Centre Catòlic de Reus a l'Ajuntament. El centre és propietat de la parròquia prioral de Sant Pere Apòstol. La decisió s'ha pres després que el dicasteri per al clergat hagi concedit la llicència a l'arcabisbat per a la cessió gratuïta i temporal d'aquest edifici.
Durant aquests 50 anys, l'Ajuntament de Reus rehabilitarà l'edifici i farà també esdeveniments culturals, sempre vetllant pel respecte a la sensibilitat de l'humanisme cristià. L'arcabisbat de Tarragona ha assenyalat que aquest acord és un pas ferm per afavorir la conservació del patrimoni i l'acció pastoral de l'Església que peregrina a Tarragona. També ha recordat que la parròquia prioral de Sant Pere Apòstol podrà continuar desenvolupant la seva activitat pastoral en un dels locals d'aquest edifici que mantindrà el nom de Centre Catòlic.
Anem ara cap a la Vall de Ribes, on ha plegat l'última granja lletera que hi quedava. Es tracta de Cal Esteve. Tot i així, continuaran la seva activitat elaborant matons i iogurts i compraran la llet a una de les tres explotacions lleteres que encara queden a la comarca del Ripollès.
Els propietaris propietaris de Cal Esteve que porten tota una vida dedicada a la llet, però els ha arribat el moment de la jubilació i fa uns dies que la seva granja ja no hi queden vaques, n'havien arribat a tenir una seixantena. La seva filla, Alba Corcoll, explica per quin motiu no els ha agafat el relleu amb aquesta ramaderia de vaques.
Quan ells em van dir que es volien jubilar, jo vaig dir que endavant, que ja és moment de viure, però que jo no volia estar lligada amb el tema de les vaques. Perquè com que jo he viscut aquí i he vist que ells han treballat molt i no han pogut disfrutar mai ni d'un cap de setmana, ni d'un dia, ni de res, doncs jo, això és el que jo no volia per mi. Tinc dos nens petits, tinc el meu home i m'agrada poder, encara que sigui, sortir de cap de setmana, poder disfrutar amb ells.
El tancament de Cal Esteve és un episodi més del progressiu canvi de paradigma que ha provocat la indústria de llet en els darrers anys. La seva aposta per reduir els costos que impliquen la seva recollida i el transport de la llet han anat concentrant les granges a prop de les plantes d'envasat. D'aquesta manera, les petites explotacions que formaven un ric mosaic en comarques com el Ripollès s'han vist abocades a la seva desaparició.
I marxem cap al Garraf perquè l'Ajuntament de Sitges es personarà com a acusació particular a la causa judicial que investiga les subvencions que el consistori va atorgar a la taula del tercer sector social del municipi.
Ho farà un cop hagin declarat com a investigats davant la jutgessa, l'alcaldessa Aurora Carbonell i el regidor Jaume Monasterio, així com el secretari municipal i altres treballadors del consistori. A hores d'ara, però, la magistrada no ha concretat quan els citarà. La personació ha estat acordada en un ple extraordinari en què també s'ha aprovat crear una comissió informativa de caràcter especial per esclarir els 600.000 euros de subvencions i serveis pagats a la taula del tercer sector. L'alcaldessa Aurora Carbonell ha lamentat com es va actuar durant les detencions i ha parlat de circ mediàtic.
Deixeu-me que torni a denunciar les formes que va tenir la policia, la UDEF, en la seva actuació el passat 21 de juny. Pel fet d'estar fent una investigació, la jutgessa demana fer un escorcoll a l'Ajuntament. I la policia, per compte propi, decideix fer unes detencions sense demanar-ho a la jutgessa i amb l'agreujant que algú avisa prèviament a la premsa en un circ mediàtic.
En aquesta causa judicial hi ha 11 persones investigades i s'haurà d'esclarir on van anar a parar 600.000 euros que l'Ajuntament de Sitges va donar a aquestes entitats socials.
I la Diputació de Barcelona invertirà 6 milions d'euros en projectes de millora de gestió de residus per renovar les plantes que hi ha a la Mancomunitat del Penedès i també crea una planta de biomassa.
Els dos projectes s'han donat a conèixer en la segona visita institucional de Lluïsa Moret des que va ser escollida presidenta de la Diputació de Barcelona. Moret ha explicat que el dia de la constitució del plenari de la Diputació es va comprometre a fer territori, volíem dir, i per això ha pogut subratllar que la primera visita institucional com a presidenta l'ha fet a la demarcació del Penedès, al matí a l'Anoia i a la tarda a l'Alt Penedès. També ha pogut deixar clar que el compromís de la Diputació és estar al servei de tots els municipis que conformen aquesta província de Barcelona, entre els quals hi ha els 35 que agrupen aquesta Mancomunitat del Penedès.
On també hi haurà canvis respecte al servei d'escombraries és a la ciutat de Tarragona, on han presentat canvis importants en el contracte de la brossa per evitar que la licitació que hi ha en marxa quedi deserta.
El consistori tarragoní ha incrementat en 900.000 euros el preu base de licitació dels dos primers lots. Una altra de les modificacions destacades d'aquesta segona licitació és l'eliminació de la partida per a la flota de camions d'hidrogen, ja que asseguren que aquesta tecnologia en aquest àmbit encara no està prou madura. La regidora de neteja de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Horts, explica el perquè de tot plegat.
Que con un mes en el gobierno, tal y como nos hayamos comprometido, como os hemos dicho, hemos abordado la necesidad de este nuevo contrato para que sea adaptado a las necesidades reales y adaptado a las necesidades del futuro. Porque les recuerdo que este contrato llevamos ya 21 años y había que actualizarlo y había que sacarlo lo antes posible. Es una prioridad y es una urgencia para la ciudad. Este nuevo contrato tiene en cuenta los retos de futuro de la ciudad, a la vez que mejora el entendimiento con los vecinos y vecinas y se ajusta a los costes reales por no provocar un déficit en este ámbito.
A més, Horts també ha explicat que la recollida porta a porta de la part alta de la ciutat es passarà a fer-se amb illes emergents i també es facilitarà la contractació de 7 persones més.
I tornem al Penedès per acabar aquí, concretament al Vendrell, perquè Renfe ha anunciat que invertirà més d'un milió i mig d'euros en reformar l'accés a l'estació de trens que hi ha a la ciutat.
Segons ha informat la companyia, l'actuació inclosa en el pla Transformem Rodalies ajudarà a millorar flux d'entrada i sortida dels viatgers de l'estació. També inclou una prolongació de de les marquesines existents en direcció Martorell per garantir la protecció dels usuaris al llarg de tota l'andana. Segons Renfe, se'n beneficiaran els 2.300 viatgers que utilitzen diàriament aquesta estació i tindrà un termini d'execució de 7 mesos.
Gràcies, Pere. I abans dels esports, ho hem comentat en aquest programa, n'estàvem pendents i ja és oficial. La Junta Electoral, doncs, que amplia el plaç per votar per correu fins demà divendres a les 2 del migdia, tal com havia sol·licitat Correus aquest matí. Per tant, tots aquells que ens estigueu escoltant i que hagueu sol·licitat el vot per correu i que encara no hagueu anat a les oficines, sapigueu que ho podreu fer fins demà divendres a les 2 del migdia. Ho acaba d'acordar aquest migdia la Junta Electoral Central. Comencem parlant de la Copa del Món Femenina de Futbol. Aquest matí s'han disputat els dos partits inaugurals. Les seleccions encarregades d'encetar aquest Mundial, Anna, han estat Nova Zelanda i Austràlia.
Sí, de fet, Nova Zelanda han estat a la gespa, han saltat a la gespa a les 9 del matí, han estat les primeres i han donat la gran sorpresa. S'enfrontaven a la Noruega de Graham Hansen i d'Ingrid Engen i han acabat imposant-se per la mínima amb un gol de Wilkinson. De fet, haguessin pogut enxamplar distàncies, però han fallat el penal del minut 90. D'altra banda, Austràlia, l'altra anfitriona, que no comptava amb la seva gran estrella Sam Kerr, que té molèsties físiques des de l'entrenament d'ahir, també ha començat amb victòria, després d'imposar-se per 1-0 contra Irlanda. A aquest partit hi han assistit 75.784 persones. De fet, és el rècord d'assistència en un partit femení a Austràlia. I la selecció espanyola, amb 9 jugadores del Barça, debutarà demà contra Costa Rica a 9:45 del matí. Escoltem el seleccionador Jorge Vilda.
Es un equipo muy competitivo, son aguerridas, se cierran bien en defensa, esperamos un partido cerrado y con jugadoras que pueden ser peligrosas al contragolpe, sobre todo en los inicios de primera parte y de segunda parte, cuando están con toda la energía, pueden ser realmente peligrosas con sus transiciones.
Alexia Putellas ha pogut fer l'últim entrenament, però de moment és dubte per l'onze inicial de demà. Per cert, que aquesta passada matinada, a Auckland, la ciutat més poblada de Nova Zelanda, hi ha hagut un tiroteig al centre, han mort 3 persones, entre elles l'autor dels fets, hi ha hagut també diversos ferits.
I parlem del Barça, també, que ja és a Los Angeles, on li esperen 2 setmanes de gira de pretemporada per terres nord-americanes.
Precisament a Califòrnia jugaran el primer partit contra la Juventus al Levi's Stadium de Santa Clara, i en total el tècnic blaugrana, Xavier Hernández, s'ha endut 32 futbolistes, dels quals 7 són jugadors del filial. Aquest any al Barça hi ha 3 cares noves, Oriol Romeu, Icai Gundogan i Íñigo Martínez, que també han viatjat en aquesta gira, igual que els altres 3 jugadors que tenen un futur incert i no saben encara si es quedaran al Barça, com és el cas de l'Englet, Serginho Dest i Julián Araujo. Nico, de fet, s'ha quedat a Barcelona amb permís del club per acabar de tancar el seu fitxatge amb el Porto. Pel que fa a la resta de partits de pretemporada d'aquesta gira per terres nord-americanes, el Barça també jugarà dimecres contra l'Arsenal, el dia 29 contra el Madrid a Dallas a les 11 de la nit i l'1 d'agost contra el Milan a Las Vegas.
I aprofitant que el Barça s'ha anat fins als Estats Units per fer una gira de pretemporada i que molts exjugadors del club blaugrana jugaran a la MLS, com Leo Messi, Sergio Busquets i possiblement també Jordi Alba i Luis Suárez, el govern de la Generalitat ha decidit impulsar la projecció de Catalunya en aquest mercat nord-americà.
El Barça, de fet, col·laborarà amb l'Agència Catalana de Turisme i l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa Acció per incentivar la captació d'inversions internacionals i de nous esdeveniments professionals per Barcelona. Tant el govern com el Club Blaugrana organitzaran 2 actes promocionals a San Francisco i a Los Angeles, on hi assistiran fins a 65 directius de grans multinacionals tecnològiques dels Estats Units. El programa portarà com a títol Color Your Business i buscarà nous canals d'inversió estrangera.
I per cert, que també s'ha fet pública la llista de jugadors més valiosos del Barça i figuren 2 futbolistes.
De fet, aquests 2 jugadors encapçalen la llista. Estan a dalt de tot. En primer posició hi trobem Ousmane Dembélé, que tindria un valor de mercat segons Transfer Market de 60 milions d'euros, i Alejandro Valde seria segon amb 50 milions. Nico Williams, de l'Atlètic Club de Bilbao, el trobarem en tercera posició, seguit de Guido Rodríguez, del Betis, que seria quart amb més valor, seguit de Chukwueze, del Villarreal, i Carrasco, Hermoso, Morata i Coque, de l'Atlètic de Madrid. Berenguer, de l'Atlètic Club de Bilbao, seria l'últim d'aquest top 10 amb un valor estimat d'uns 15 milions.
I nou capítol també avui del Barça-Gate. La instrucció del cas s'allargarà fins al 29 de gener de l'any que ve, mig any després del que estava previst.
La instrucció s'havia de fer dissabte de la setmana que ve, el dia 29 de juliol, però la jutgessa que investiga el Barça-Gate ha acordat fer-ho mig any després, tal com van demanar-ho tant l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, com la seva mà dreta, Jaume Masferrer, perquè els Mossos d'Esquadra puguin presentar tots els informes. És la cinquena vegada que s'ajorna la data, que estava prevista pel dia 29 de gener del 2023, i, per tant, no se celebrarà fins al cap d'un any.
I la Policia Nacional ha detingut també més d'una desena de radicals del Barça per la sala Umbar de Pamplona i agressió a diversos seguidors de l'Osasuna abans del partit contra el Barça que es va jugar el novembre passat.
En concret, els agents han detingut fins a 13 integrants dels Boixos Nois i s'ha fet a Alacant, Barcelona, La Rioja i València. Durant la investigació, la policia ha comprovat que aquest atac violent estava planificat i organitzat i que la motivació real ve justificada per raons ideològiques, posant d'excusa l'esport per dur a terme conductes extremadament violentes com les del novembre, on es van posar en risc la vida de les persones i on es van danyar béns i es va alterar l'ordre públic.
I parlem també de bàsquet perquè la Supercopa es jugarà a Múrcia del 16 i el 17 de setembre.
La Federació Espanyola ho ha fet oficial aquest migdia, les dates del primer títol de la temporada, que la disputaran el Barça, que és el vigent campió de la Lliga, el Madrid, que és el campió de la Supercopa de l'any passat i també de les altres quatre anteriors, l'Unicaja de Màlaga, que és el campió de la Copa del Rei, i l'anfitrió, que és l'UCAM Múrcia. Barça i Unicaja, de fet, seran els caps de sèrie de les semifinals.
Mirem l'europeu d'hoquei patins, que s'està disputant a Sant Sadurní d'Anoia. La selecció espanyola juga avui als quarts de final contra Alemanya a les 9 de la nit.
El conjunt dirigit per Guillem Cabestany, amb tots els jugadors catalans, excepte un, César Carballeira, han quedat segons a la fase de grups per darrere de Portugal. Ahir van superar Itàlia per 4-7 i es podrien retrobar demà divendres en una hipotètica semifinal.
I al Japó, al Mundial de Fukuoka, la selecció espanyola de natació artística, amb quatre catalanes a les seves files, ha quedat segona en la preliminar de l'equip lliure.
En aquesta categoria hi participaven Berta Ferreres, Txell Mas, Paula Ramírez i Iris Tió, que han quedat segones per darrere de la Xina, que és qui ha quedat primera, i per damunt del Japó, que és l'anfitriona. Demà, Espanya aspirarà a una nova medalla. I en waterpolo femení, encara Fukuoka, Espanya ha superat de golejada el Kazakhstan. La selecció espanyola ha acabat imposant-se 24-5, mostrant-se molt superior en aquest partit on no s'hi jugaven res. Ara, el conjunt de Miki Oka, que ha acabat com a segona de grup en aquesta fase prèvia, se les veurà contra França dissabte al matí en els vuitens de final del Mundial. I en aigües obertes, el combinat espanyol ha quedat vuitè als relleus mixts.
I acabem al Tour de França, on avui es disputa la 18a etapa, una etapa plana de 185 quilòmetres en meta a Bourg-en-Bresse.
El belga Wout van Aert ha abandonat la cursa per assistir al naixement de la seva filla. El ciclista ho ha deixat estar el dia després que el seu company d'equip, Jonas Vingegaard, deixés pràcticament sentenciat amb 7 minuts de distància la classificació amb el segon classificat, que és Tadej Pogačar.
Gràcies, Anna. 2:46. Acabem, com sempre, avui amb estrenes de cinema. Escoltem aquestes trompetetes.
No, últim dia.
Almenys últims dies que escoltem aquestes trompetetes per fer les estrenes musicals, les estrenes de cinema amb l'Olma Giró. Què tal?
Bona tarda.
Bona tarda de nou. Va, comencem aquesta secció com fem cada setmana amb les estrenes de cinema de la setmana i que avui venen encapçalades per dues pel·lícules molt esperades per tot el públic. Christopher Nolan torna als cinemes amb Oppenheimer i també arriba a la gran pantalla Barbie, la nova pel·lícula de Greta Gerwig.
Sí, Xavi, comencem per una de les més importants. És Oppenheimer, la nova entrega de l'aclamat cineasta Christopher Nolan.
Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría.
Nolan, que és el director de la trilogia del cavaller fos Batman, origen interestel·lar, i en aquest cas Oppenheimer és una pel·lícula sobre l'enigmàtic físic Julius Robert Oppenheimer, d'aquí ve el nom, i tracta sobre el paper que va tenir com a desenvolupador de la bomba atòmica. Els protagonistes d'aquesta pel·lícula són Cillian Murphy i Emily Blunt, i per cert que la pel·lícula s'estrena avui i ja us avisem que hi aneu amb ganes i amb temps perquè són 3 hores de pel·lícula, però que segur que és molt bona.
I tant, com segur que també ho és aquesta, una de les més destacades també de la setmana, de fet hem anat parlant i teníem també ganes que arribés, és la pel·lícula Barbie.
Ei, Barbie, puc anar a casa teva aquesta nit?
Una pel·lícula protagonitzada per Margot Robbie i Ryan Gosling que arriba als cinemes en català.
I ho celebrem. També t'he de dir que farà gràcia veure la Barbie en què en parlen en català. Però més enllà d'això, de què va la pel·lícula? Doncs que tot i viure en un món ideal i ple de colors, color rosa en aquest cas i blau, la Barbie en aquesta pel·lícula es fa algunes preguntes i quan descobreix que és capaç de recolzar els seus talons al terra, doncs es posarà unes sabates que no tenen talons i viatjarà fins on? Doncs fins al món real i ho farà acompanyada d'en Ken. A l'eslògan de la pel·lícula es pot llegir "Ella ho és tot, ell només en Ken", és la frase que podem llegir en el cartell de la pel·lícula, una pel·lícula que ha rebut molt bones crítiques, estava de fet una pel·lícula molt esperada, molt bona banda sonora, Billie Eilish ho explicava, que ha fet una cançó expressament només per la pel·lícula de Barbie, però també us avisem que no hi aneu amb nens, no és una pel·lícula per nens, llavors si teníeu la idea de dir, mira, passarem una tarda de juliol familiar al cinema per anar a veure Barbie, aneu a veure una altra pel·lícula, perquè diuen que no és molt apte per nens. Bé, nens, vull dir, si entren a partir de 14, 16, sí, però amb un de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doncs millor que no.
S'ha d'anar vestit de rosa o no cal?
No cal, tot i que també t'he de dir que molta gent, molta, l'ha anat a veure ja o l'anirà a veure d'aquí poc vestit de Barbie perquè s'ha tret una col·lecció i és una febre boja per l'univers Barbie.
No us la perdeu, com tampoc aquesta, que avui també arriba a la gran pantalla, la premiada La Jauria.
Un poco más fuerte.
La pel·lícula colombiana d'Andrés Ramírez va guanyar el gran premi a la millor pel·lícula i el premi SAC de la setmana de la crítica de Cannes.
I això no és tot perquè La Jauria, a més, també va estar nominada a la millor pel·lícula iberoamericana als Premis Goya. La Jauria és una pel·lícula que tracta sobre l'adolescència, la família i la llibertat a Colòmbia. El film, el seu protagonista, que és l'Aliu, un noi de camp que està empresonat en un centre experimental de menors a ple cor de la selva tropical colombiana per un crim que ahir no va fer, que va ser un amic seu, amb mono. Llavors, tots els dies, els adolescents s'han de sotmetre a exercicis i treballs físics extenuants, molt cansants, i també, a sobre, a banda d'aquests exercicis físics, s'han de sotmetre a una intensa teràpia grupal, tot això al cor de la selva.
I també s'estrena a la gran pantalla la saga de terror Insidious amb La Puerta Roja.
No és la casa lo que está embrujada. Es su hijo. Hay algo allí con él.
¿Le pasa algo a papá, mamá?
¡Esas cosas han vuelto!
¡Él tiene a tu bebé!
¡Tanto!
¡Él tiene tu bebé!
La pel·lícula s'estrena demà i ho fa 14 anys després de la primera entrega d'aquesta saga Insidious, dirigida per James Wan.
En aquesta ocasió és l'actor Patrick Wilson qui dirigeix i torna a protagonitzar Insidious. A Insidious, La Puerta Roja, els protagonistes, que són en Josh Lambert i el seu fill, ja universitari, en aquest cas, en Dalton, hauran d'enfrontar-se a secrets sobre el seu passat, que ara els persegueixen.
I pels amants de l'acció, de la comèdia i del crim, arriba Mafia Mamma.
Tengo una noticia horrible. Su abuelo acaba de morir. No sabía.
La directora de Mafia Mamma és Catherine Hardwicke i s'estrena aquesta pel·lícula avui.
La vida de la protagonista de la pel·lícula canvia per sempre quan el seu avi mor i hereta una feina familiar que ha de continuar. Però és que no és qualsevol feina, sinó que el seu avi era un secret mafiós, un dels més grans de tota la ciutat i de tot el país.
I també s'estrena als cinemes un drama sobre la bellesa amb B baixa, Tierra de Nuestras Madres.
Me llamo Emilia. Pero todos me llaman cabra.
És una pel·lícula que també podeu veure ja a partir d'avui. La dirigeix Liz Lobato i arriba com a moltes coses antigues en blanc i negre.
La Rosario, que és una de les protagonistes, és una senyora gran que viu amb l'Ofelio, el seu fill amb diversitat funcional i els seus animals de granja. La dona es guanya la vida venent una sal a base de sulfat de magnesi als avis que coneixen els seus usos curatius i també la ven als més joves. El que no saben, però, és que aquesta barreja compta amb tranquil·litzants de farmàcia i altres substàncies que s'aniran descobrint.
Si som des de quedar-vos a casa, us expliquem també el que arriba a les plataformes de streaming. Comencem a Disney+. Arriben nous capítols de la sèrie d'animació Futurama, 10 anys després.
Bienvenida a tu nuevo hogar.
Nuestro nuevo hogar.
La nova temporada d'aquesta popular sèrie d'animació per adults, creada també pel mateix creador de Los Simpsons, Matt Groening, ens podrà veure a la plataforma a partir de dilluns vinent, 24 de juliol.
I després de 10 anys, com deia Xavi, la sèrie torna amb el seu repartiment habitual i amb l'esperit satíric completament intacte, diuen. Una manera perquè els nous espectadors descobreixin la sèrie i que permetrà també als més veterans conèixer el desenllaç de tots els misteris que van passar anys enrere. I d'una manera o altra, doncs, també els podrà tornar a fer gaudir de Futurama. En aquesta nova temporada, què passa? Doncs que una pandèmia desconeguda impacta la ciutat mentre l'equip explora el futur de les vacunes, els bitcoin, la cultura de la cancel·lació i la televisió en streaming, una sèrie molt actualitzada.
I un dia després d'aquesta, dimarts 25, a la plataforma Filmin s'estrena la sèrie noruega de Architect.
Yo quería pedir una hipoteca, pero el tema es que...
Julia Alm, 29 anys.
La sèrie que posa el focus en el drama del preu del lloguer a les principals ciutats europees.
Molt interessant, perquè a la sèrie una jove arquitecta ha de trobar la forma de construir 1.000 apartaments al centre d'Oslo i tot això per lluitar contra la falta d'habitatge i els preus del lloguer pels núvols. Tot això més per acabar descobrint que el lloc més adequat és una estació subterrània on hi viu molta gent il·legalment. Això per construir-hi 1.000 apartaments.
Que al final és on acabarem acabant tots. Ja veureu.
Ja,
i a Movistar Plus, si Déu no us podem esperar aquestes dues, doncs a Movistar Plus ja podeu veure El Reino Secreto, una pel·lícula d'aventures per a gaudir-la en família.
How long do we have to stay here?
Come on, Peter.
You all settled in?
El Reino Secreto, Olma, que uneix animació i imatge real. Com va això?
I ho fa per narrar l'emocionant viatge dels germans Peter i Verity a un regne màgic que es troba just sota del seu dormitori. La pel·lícula aconsegueix una combinació perfecta entre imatge real i animació, i en part tot això s'explica perquè el seu director, que és en Matt Drummond, és especialista en efectes especials i ha treballat en molts documentals de dinosaures per National Geographic i Discovery Channel. Així que ja ho sabeu, eh? Barbie amb nens no, però El Reino Secreto, doncs, fantàstica opció per veure en família.
I vinga, va, que ja per acabar no ens queden gaires crispetes. Home, per tant, per últim, a la plataforma de streaming Prime Video s'estrena Libre de Reír.
Más tiempo equivale a comedia. ¿Y dónde hay más tragedia y más tiempo que en la cárcel? Soy Sofía Niño de Rivera.
Es un documental sobre un taller de comèdia a una presó mexicana.
La pel·lícula, que en aquest cas hem d'esperar, s'estrena demà, mostra com els interns del sistema penitenciari mexicà s'apunten en un taller de comèdia, un stand-up, que la dirigeix la comediant Sofía Niño de Rivera. Llavors, aquest objectiu, l'objectiu del curs, és desafiar-los en convertir les seves històries personals, molt dures, recordem, estan a la presó, i tot això transformar-ho en comèdia. Molt interessant també totes les propostes d'aquesta setmana.
I més enllà de les estrenes de cinema, ja que estem parlant del 7è Art, avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges ha fet un avançament de la programació que reunirà en la seva 56a edició.
I és que el festival comptarà amb la presència de grans noms de la indústria com, atenció, Dion Rick, Pablo Berger, Carlota Pereda, Àlex de la Iglesia, Jessica Hausner, Bertrand Mandico o Mary Lambert. I entre les propostes hi haurà la segona temporada de la sèrie d'HBO Max, 30 monedes, d'Àlex de la Iglesia, també la nova pel·lícula de Carlota Pereda, L'Ermita o Robot Dreams de Pablo Berger.
I avui també, va, parlem per acabar de cinema. Una cinquantena de curtmetratges d'11 països diferents competiran pels guardons de la 8a edició del FICBI, que és el Festival Internacional de Curtmetratges de Vilaseca, que es fa del 13 al 22 d'octubre.
I és que això ho hem d'explicar perquè el FICBI no havia rebut mai abans tantes propostes per competir com ara, com aquest any, perquè en total han rebut 1.140 curtmetratges de 53 països diferents. Llavors, la mostra també recordem que alhora també és col·laboradora en la preselecció de curtmetratges que aniran als Premis Goya, per tant, és important. Llavors, també, d'aquests 45 curts que s'han seleccionat, 36 són d'imatge real, 9 d'animació, i en algun n'hi ha moltíssims, però alguns dels noms que s'hi podran veure són el d'Àlex Moner, Carla Elejalde, Alba Flores o Ariadna Gil, entre molts altres.
I més notícies ara, perquè continua el degoteig dels festivals arreu del territori i avui, per tant, hem de marxar cap a la millor comarca de Catalunya, que saps quina és?
Sí, l'Alt Empordà, però no viatgem a l'Alt Empordà, anem cap al Garraf, perquè ja comença el Tinglado.
La farola, la farola.
No, no, molt bé, ho has encertat, és el Garraf.
No,
capital,
anem,
Vilanova i la Geltrú.
Anem cap a la Vilanova i la Geltrú perquè avui es dona el tret de sortir de la 15a edició del festival que convertirà la capital del Garraf en l'epicentre de la música catalana. Avui qui actua? Doncs en Andreu, que encetarà tota la programació, també Marcel i Júlia, Stay Home, Chill Mafia, i qui tancarà la nit a la 1 del matí és Miquel del Roig, que l'escoltàvem de fons amb la seva La Farola, La Farola. Llavors, demà divendres, alguns dels concerts destacats de la jornada jugada seran els de Renaldo i Clara, Albert Pla, Mishima i la Ludwig van, tot i que en aquest cas l'encarregat de tancar la nit serà un disjockey amb Miqui Puig DJ, no el futbolista. Llavors, ah no, que Ricky. Finalment, el dissabte serà el torn de Chris Wu, Doctor Calypso, Inadaptats, Tremenda Jauria i finalment el DJ Trapella, que serà el qui tancarà la nit el dissabte.
Doncs no perdeu el Tinglado, que és un festival autogestionat, organitzat per gent molt maca i a més està molt bé de preu en comparació amb el preu de les entrades d'altres festivals.
Ara anem cap a la capital catalana.
Perquè el poble espanyol continua en marxa el Festival Alma pels seus escenaris i actuaran avui Chico Trujillo i Guacamayo Tropical DJs, també Los Palmeras.
I durant els propers dies de la primera edició d'aquest Alma Festival, Jardins de Pedralbes, també estan programades les actuacions de Softcell, Fito Paez, Toquinho, Encamilla Faustino, M-Clan i Seguridad Social. El festival que el tancarà serà Goran Bregovic i la Balkan Paradise Orchestra i això serà el proper dijous 27 de juliol. Xavi.
D'altra banda, també continua el Festival Nits de Barcelona, que s'està fent al Palau de Pedralbes. Avui, pels escenaris del Nits de Barcelona, hi actuarà Carles Sans, l'humorista amb el seu espectacle Per fi sol.
Amb tots vostès, Carles Sans.
Després del descans indefinit del tricicle i també després de més de 40 anys en silenci, Sans torna a trepitjar els escenaris amb aquest espectacle que parla d'anècdotes professionals i personals que ha viscut durant tot aquest període. I a ell qui el seguiran seran Ainhoa Arteta, Taburete, Gloria Trevi, Tomodel i finalment Murat serà qui tancarà la nit el 26 de juliol, dimecres de la setmana que ve, Xavi.
I qui també actua avui a la capital catalana, Olma, saps qui és el canadenc The Weeknd, eh? No t'ho perdis.
Evidentment, avui, aquesta nit, està tot ja preparat perquè l'Estadi Olímpic Lluís Companys actuï la segona i última actuació que fa de Weeknd a l'Estat.
Doncs home, gràcies, demà més.
I millor.
Demà més, últim dia de la temporada, serà demà divendres. Per tant, els esperem al punt de les dues, tot l'equip de l'Estel Migdia, ara com cada tarda s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Gràcies per la confiança. Fins demà.